El consultori digital.
Dels dimarts, nosaltres el que fem és obrir el consultori tecnològic aquí al matí a Catalunya Ràdio. Avui amb Mariola Dinarès, Albert Murillo i l'estimat Albert Cuesta, que està nord enllà. Sí. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, com esteu?
Molt bé.
Bon dia, tinguin.
Bon dia, on pares?
Doncs no tant... No, bueno, de fet, estic una mica al sud, perquè sóc a Castelldefels, amb un centre de telecomunicacions.
M'havien dit que el tema tenia més llunyania, no?
Més quilòmetres.
No, a dir, més glamour, no, perquè el glamour a Castelldefels existeix, però... Què?
Bueno, i sí, ja veuràs, un esdeveniment tecnològic important que us explicaré quan vosaltres vulgueu.
Molt bé. Escolta, recordem ara un vídeo que s'ha fet molt viral aquests dies. Vosaltres vau rebre classes de castellà clandestinament quan éreu petits, Albert Murillo?
No, no va fer falta.
Mariola?
No, però tampoc sé com ho vaig aprendre, el castellà.
De forma natural.
Sí, tu, Albert Cuesta, com el vas aprendre, el castellà?
Doncs a casa, perquè a la meva època encara no... Jo em deia Alberto, em vaig haver de canviar el nom, però vull dir que soc d'aquella època encara jo.
És que ahir es va convertir en un vídeo absolutament viral, diguéssim, la narració ocorrent d'en Pol Gisé, en un vídeo que ara en sentireu un fragment.
¿Dónde coño he aprendido yo a hablar castellano? Os juro que no lo sé. Pero claro, yo pienso, a ver, soy catalán. Vivo en Cataluña. He estudiado en Cataluña, donde todo el mundo sabe que en Cataluña el castellano se discrimina, pero completísimamente. Y yo con mi familia siempre he hablado en catalán. Y entonces digo, ¿dónde coño he aprendido yo a hablar castellano? Claro, estaba pensando y digo, le he preguntado a mi madre, digo, mamá, tú me apuntaste a clases clandestinas de castellano, ¿no? Me ha dicho que no.
Me ha dicho que no.
Qué raro.
Qué raro.
Hasta que he pensado, digo, calla, que es que igual es todo mentira y si os lo creéis es porque sois... Es porque estáis desinformados.
És molt divertit la manera com ho fa. Realment té molta gràcia aquest noi que es dediqui al teatre perquè té...
No, és actor.
Ah, val.
És youtuber, instagramer, que a més a més és
clar,
actor.
És clar. Tu el vas entrevistar ahir al pop-up,
sí,
no?
Sí, perquè de fet ja havia vingut un parell de vegades al pop-up i ahir, clar, vaig a saludar-lo perquè ara ja avui el coneix tothom.
És que és boníssim. A veure què et va dir.
Jo faig vídeos en castellà, però també en faig en català. I sempre que em faig en català, doncs sempre rebo insults, rebo crítiques de por qué hablas en català, hablo en castellano que no te entiendo, eres imbécil, etcètera, saps? Insultant-me. I de fet vaig sentir això, que diuen que a Catalunya no ens ensenyen el castellà, dic, vinga, ja, això és l'últim, no? I bueno, doncs el dissabte vaig gravar aquest vídeo i no sabia si penjar-lo o no, però vaig dir, vinga, sí, que estic bastant fart. I el vaig penjar.
600.000 reproduccions a YouTube.
Sí, primer el va fer a Twitter i llavors li van començar a demanar permís. Escolta, Pol, el puc penjar a YouTube? Va dir, no, el penjo jo.
I el va penjar.
I a més, la gràcia és que el Pol sempre penja molts vídeos a Instagram i un dels que té més visites fins ara, aquest ja el supera, però fins ara el seu èxit era aquest vídeo dels insults en català.
Vostè és un poca vergonya, un imbècil, inútil, carallot, gamarús, tita fluixa, desvirgagallines, bandarra, pallús, galifardeu, bufagaites, tros d'aquàniam...
S'està així com dos minuts i els ha subtitulat en castellà. Està bé de veure també subtitulat aquest vídeo.
No, però el noi té molt de sentit de l'humor i té molta gràcia. Què t'ha semblat, Albert Cuesta? L'havies vist, no?
No.
No?
La veritat és que no, però ara quan pugui me'l miraré.
Perquè... Jo ahir la tarda em destornillava quan el vaig rebre perquè vaig sentir.
Boníssim.
Aquest nano, i ja m'ho has confirmat, clar, si és youtuber i a sobre és actor, doncs...
Sí, té molta gràcia perquè és molt natural i la veritat és que sempre contesta els comentaris de forma natural, està molt bé.
A veure, oients estimats del matí a Catalunya Ràdio, com sabeu, teniu diverses opcions per participar en el consultori digital, són aquestes.
Envia'ns un correu electrònic a mati@catradio.cat. Deixa el teu missatge a facebook.com/matidecatalunyaradio o twitter.com/maticatradio. O fes una nota de veu al telèfon 607-07-09-23. Repetim, 607-07-09-23.
Hola!
O 93-20-7474, que és el telèfon del directe, que en Roger Escapa estarà molt content de rebre les vostres trucades. En qualsevol cas, la primera consulta que vam rebre és una consulta del Roger.
Ei, hola, sóc en Roger de Premià. Doncs mira, m'agradaria saber que últimament faig servir molt l'Instagram Stories, no? I m'agrada per fer directes i per explicar coses curtes que desapareixen en 24 hores, que les faig servir una mica passadetes de voltes, no? I clar, què passa? Que la meva mare em segueix. Llavors, hi ha alguna manera de fer que no les vegi sense bloquejar-la? Bueno, ja em dieu, eh? Merci, adeu.
Sí, home, de fet, ara potser alguns pares i mares de Catalunya ens estan escoltant i diuen, clar, no, el meu fill, les Instagram Stories les fa com molt així polides i no fa res de passat de voltes. Clar, potser t'està amagant les històries d'Instagram perquè és tan fàcil fer-ho. Pots amagar les històries d'algú a una persona concreta, vas a la rodeta del perfil, a la configuració, configuració de la història, a dalt diu amagar història A, i t'apareixen tota la gent que et segueix. Sí. Llavors tu cliques, això que faré ara, sí, sí, que no ho vegi aquella persona, i tries les persones o persona que no vols que vegi allò que vas a gravar. Vull dir que així de fàcil. És que hi ha gent que diu, no, fill, no penja res fora de lloc.
No, és que no te n'assabenta.
Ens ho amaguen.
De totes formes, les mares i els pares, jo crec que estan ja molt al dia del que pengen els fills, eh?
Sí, penso. Però això, aquesta pràctica és molt habitual, eh?
Estimat Murillo, en fi, no ho sé. Més consultes.
Hola, sóc la Maria. El meu fill ha deixat de mirar youtubers per mirar streamers, que diu ell. Li he preguntat i diu que ja no mira YouTube, que ara ja està de moda Twitch. Què és això de Twitch? M'he de preocupar? Puc controlar els continguts que mira, que tots són de gent jugant a videojocs?
Ai, què és el Twitch, Albert Murillo? Què és
doncs,
el Twitch?
Una altra revolució. És una plataforma on, efectivament, hi ha persones que juguen a videojocs i tu mires com juguen. És un dels canvis més potents que hi ha a hores d'ara. De fet, a Twitch, el més important és que els continguts són en directe, no estan enregistrats. No té gaire sentit veure un vídeo a Twitch que estigui enregistrat, cosa que el diferencia molt amb YouTube. El teu fill no està sol. Hi ha 15 milions de persones que hi passen cada dia, eh? 15 milions. I és el canal de streaming amb més usuaris, que n'hi ha 100 milions mensuals. Un detallet. Amazon va comprar Twitch per 970 milions de dòlars ara fa uns anys.
Per tant, la Maria s'ha de preocupar, no? Perquè ella t'ha dit si s'ha de preocupar.
Ha de tenir certes precaucions, sobretot depenent de l'edat del fill. Perquè, a diferència de YouTube, aquí és important el participar per un xat mentre tu veus el vídeo. És a dir, que pot entrar en contacte amb desconeguts.
Yeah.
El tema és veure quins són els canals que mira. Normalment no en són més de 10, aproximadament, per l'experiència que tinc jo. Si són canals importants, aquests canals tenen moderadors. I aquests moderadors, la veritat és que vigilen molt que no hi hagi coses estranyes. Yeah. També és important veure si la persona controla una mica el llenguatge, perquè com a YouTube doncs, et pots trobar, i com que és en directe, pots trobar coses una miqueta dures en quant a llenguatge. Almenys jo és el sentiment que tinc. Si tens una compte d'Amazon i el teu fill vol estar a Twitch, pots fer servir la teva compte d'Amazon. D'aquesta forma podràs veure quins són els vídeos que mira, a quins estàs subscrits, etc. I sobretot digue-li que no només Twitch és per veure videojocs. Té un canal creatiu, que es diu Creatif, que és bestial, és una delícia, on hi ha gent recitant poesia, pintant, gent gran fent música. De veritat és que és un món que està força bé.
Doncs consulta resolta. I ara una que ens arriba a través del Twitter ara mateix, la Lorena ens diu, ha desaparegut l'Snapchat entre els adolescents? Què passa? El meu fill ara el veig sempre amb Instagram. I abans sempre tenia Snapchat.
Mira, ha passat això, que Instagram s'ha copiat tot el que tenia Snapchat i ara s'ha guanyat la gent aquí. És a dir,
per tant, Snapchat estava cap a caiguda.
Abans, aquests continguts efímers que estan triomfant entre els adolescents, o sigui, és a dir, la gent ja no pateix perquè li ocupi un contingut, coses en el disc dur, com si diguéssim, sinó que fan coses i desapareixen. Això ho va inventar Snapchat, Instagram ho va posar a Instagram i ara tothom ha migrat cap a Instagram. En general, als Estats Units encara no, encara triomfa molt Snapchat. Però aquí no tant. Sí que es fa servir per fer, no sé, stickers diferents, però moltes vegades hi ha gent que fa servir uns adhesius concrets a Snapchat, però després els passa a Instagram igualment, no?
Ara fan stickers per Telegram.
Sí, com uns adhesius per personalitzar, però bé.
Més consultes. I aquest és un correu de la Marta. Estimats amics del consultori, m'agradaria saber qui hi ha darrere d'aquests robots en forma de gos que obren portes o aquests en forma de persona que fan salts espectaculars. fan una mica de por. Algú controla què poden fer i què no poden fer els robots? Gràcies, Albert Murillo.
Boston Dynamics, aquesta empresa que ara és propietària de Google X, que forma part de la família Alphabet, sembla ser que, per cert, ara Google la vol vendre. És curiós perquè la va comprar el 2013, si no estic equivocat, i ara sembla ser que la vol vendre. Aquesta empresa va néixer l'any 92 i en aquella època Boston Dynamics, atenció, va néixer per fer programes d'entrenament per militars. L'any passat es va presentar, curiosament, una iniciativa per començar un marc, o crear un marc legal europeu que reguli els robots per assegurar-nos que estiguin al servei dels humans. Això, de fet, va ser Europa qui ha començat a fer això, que és fer una agència europea de la robòtica. Molta gent, quan parla d'aquests robots, el primer que diu és que se'n fan por.
És veritat. Tenen codi ètic de conducta o no?
Exacte, tot això és el que s'està començant a treballar, fins i tot volen des d'Europa que hi hagi un botó de la mort, que li diuen que és un botó d'emergència per poder pagar qualsevol robot que tu puguis trobar, o fins i tot un cotxe autònom. I darrere de tota aquesta història, la veritat és que s'ha de parlar moltíssim perquè hi ha tot el tema social, tot el tema ètic, i que penso que serà una de les coses que més es treballaran a Europa en aquests propers anys.
12:45, consultori digital 93-201-7474. Si ens esteu sentint i teniu alguna consulta, fer-li a Albert Murillo, a Mariola Dinarets o a Albert Cuesta, estem a la vostra disposició. Avui no tenim l'Albert Cuesta, com dèiem, de cos present, però la raó és Castelldefels, Vodafone, estarà fent la primera trucada que es fa a Espanya amb tecnologia 5G, no?
Efectivament, l'estic assistint a la primera trucada 5G. De fet, d'Espanya, ells diuen que és la primera del món que s'està fent amb tecnologia 5G des de Castelldefels cap a Madrid. Qui està parlant, o qui parlarà, és el director de Vodafone a Catalunya, l'Albert Boixader, i parla amb el secretari d'Estat de Societat de la Informació, amb el José María Lasalle. I la gràcia d'això és que, bueno, sabeu, n'hem parlat diverses vegades, que el 5G és la pròxima generació de telefonia mòbil. Encara no existeix. El desembre es va aprovar a l'estàndard mundial perquè les operadores es puguin passar trucades entre elles.
Sí.
I ara el que hi ha és una cursa entre totes les operadores i tots els proveïdors d'equips per les operadores per veure qui és el primer que desplega aquestes xarxes noves al món. I, bueno, llavors, Huawei i Vodafone s'han volgut avançar els anuncis d'això, que previsiblement hi haurà una pila la setmana que ve al Mobile World Congress.
Però el 5G fa servir la xarxa 4G?
Aquesta sí. O sigui, idealment, a la llarga, d'aquí a partir de 2 anys, es desplegaran xarxes específiques de 5G per connectar no persones, sinó màquines, comptadors elèctrics, cotxes, aparells en general, però la gràcia per les operadores és poder utilitzar la xarxa 4G. Yeah. I això és el que estan fent aquesta gent aquí. El que hem fet ha sigut fer una modificació de la xarxa 4G, la qual ens puguem connectar als usuaris actualment, perquè ja pugui funcionar amb l'estàndard 5G, que, com sabeu, el que aporta és, doncs, que una resposta molt més ràpida, més velocitat de descàrrega, o sigui, tu et pots descarregar un vídeo, una pel·lícula amb alta definició amb el mateix temps que ara et descarregues una cançó MP3, per exemple, i també la capacitat d'atendre molts més aparells, molts més dispositius amb una sola antena.
Home, estaria bé, Albert, que estiguessis atent si la trucada se sent millor amb 5G que no ara, perquè les trucades telefòniques...
Per la ràdio?
Quan truquem sobretot per ràdio se senten molt malament, no?
Clar, això... saps què passa? És que la telefonia convencional està pensada pels temps antics, amb els quals era analògica i anava per cables de coure. Ara la telefonia mòbil ja és digital, i si tu agafes una bona connexió... De fet, és la trucada de telèfon, de veu, és exactament igual que una trucada de dades. No sé si us heu fixat que les trucades d'àudio per Skype o per WhatsApp, per exemple, sonen molt millor que una trucada de telèfon convencional. Doncs les trucades digitals de telefonia mòbil sonen igual de bé. El que passa que has de tenir un telèfon, has de tenir una xarxa compatible i que els dos telèfons, els que hi ha a les dues bandes, els dos que parlen, siguin compatibles. Jo, de fet, ara us estic trucant per una xarxa 4G digital. I el telèfon de Catalunya Ràdio també ho és, i en principi s'hauria de sentir bastant millor del que ser una trucada convencional.
Sí, serà millor, sí, sí.
Escolta, Albert,
digue'm,
tu que ets, d'alguna manera, juntament amb el Murillo i la Mariola i en Gerís, els nostres, com en diríem, la nostra missió diplomàtica al Mobile World Congress. El 5G serà el centre de tota aquesta edició?
Home, per mi seran les dues, el 5G i la intel·ligència artificial seran les dues coses importants del Congrés de Mòbils. Una altra cosa és que, diguéssim, que no són coses molt vistoses, vull dir, no és difícil posar-les en un reportatge de televisió o en una portada de diari o una foto, però que són les dues coses que afectaran més a la telefonia, a les telecomunicacions dels pròxims anys.
És que el Congrés, de fet, és un congrés superprofessional, supertècnic, i és bastant difícil acabar triant coses que realment ens acabaran afectant.
Doncs ja us espavilareu, però
ho farem.
Un programa
sí,
des d'allà.
Perquè us feu una idea, un telèfon 5G en aquest moment, fa dos anys un telèfon 5G feia la mida d'una nevera. L'any passat feia la mida d'una rentadora. Aquest any jo espero veure telèfons 5G que facin la mida d'un forn microones. I això vol dir que a lo millor l'any que ve o d'aquí dos anys ja ens els podem posar a la butxaca, i amb això estan treballant els fabricants de xips.
Estàs dient?
I això que es veuen al Mobile World Congress.
Que fa dos anys eren com una nevera?
Sí.
Però per què?
Perquè més grans.
Perquè el que fan és dissenyar-los amb els xips que tenen, i això són aparells molt grans que després, a mesura que els van reduint, doncs poden fer els telèfons més petits. O sigui, la cosa és, tu dissenyes el funcionament i després fabriques el xip que inclou amb una pastilleta que fa la mida d'una ungla les mateixes funcions que l'aparell original ha de fer en un armari ple de coses.
Aquesta
és la integració.
Una altra consulta que acaba d'arribar. Diu en Roger, estic a Instagram, al capdamunt de l'Apli em surt un ítem, stories, amb una foto meva, i de cop la gent m'hi surt amb imatges. Què és això? Diu el Roger.
És el que acabem...
Pots dir Instagram Stories.
És allò, no?
Instagram Stories, o sigui, representa que no, ara no fas una foto i que cliquin m'agrada, és els posts normals quadradets. Ara aquí dalt el que fas és apretes i llavors pots gravar 10 segons. És una imatge de 10 segons del moment. Aquella imatge queda a dalt i llavors a cap de 24 hores desapareix. És a dir, que pots fer un directe, doncs, i ara, per exemple, faig...
I desapareix
aquí,
per tothom, eh?
Desapareix tothom. I ara, per exemple, clico la meva, que posa un mes, ara estic jo, des de Hello Mariola, estic gravant a la Mònica, apreto la rodeta, i són 10 segons, ara l'Albert, hola, què tal, deixo d'apretar, que riu. Hola. Ho deixo i ja està, i això ja es publica.
Se sap si això desapareix de veritat i Facebook...
No queda emmagatzemat en algun lloc.
Pots desar-t'ho, si vols, però clar, perd la gràcia.
Una altra consulta.
Your story, ja està.
El David Sanz, a través de Twitter o de WhatsApp, ja no ho sé, ens diu, a Instagram em segueixen i quan faig follow em deixen de seguir. Hi ha una manera de controlar això?
A veure, el problema que té és que quan ell diu fa un m'agrada, el deixen de seguir.
Quan fa un follow, el deixen de seguir.
Ah, o sigui, gent que segurament igual el segueix amb ell...
Però no volen que sàpiguen que el segueixen.
Escolta'm, acceptar, no? Vull dir... Penso, que cadascú pot fer el que vol.
La gent ara té una mica de psicosi amb Twitter, no? Perquè ja els últims dies hi ha gent
com molt troll.
La Beatriz Talegón, ja aquí parlàvem amb la protestona, estan parlant del show banning, no? Que és una mena de bloqueig fantasma, i ja està la llegenda, no sé si urbana o no, de que Twitter està bloquejant. El que està fent és neteja de vots. Twitter vol netejar vots, i llavors, segons com, està bloquejant sense voler, tècnicament, això és el que estan dient, algunes comptes que no són vots, que són persones. I llavors ara hi ha com una mena de llegenda que no sap ben bé. El que passa que el problema és que Twitter no parla. És a dir, com que no diuen res, no sabem si és sabotatge, si és una qüestió tècnica, no sabem ben bé què està passant.
Això és un dels problemes de Twitter, no, Albert Cuesta?
És un dels problemes de Twitter, sí, que són molt hermètics, però no més que altres empreses de tecnologia. Però la veritat és que sí que hi ha una certa teoria de la conspiració sobre això. Jo estic intentant esbrinar-ho i quan sàpiga coses us l'explicaré.
Molt bé.
Jo tinc la teoria de que no és així, de que no és un shadow banning. Jo tinc la teoria de que és un problema tècnic que no acaben d'explicar.
Sí, els comptes de Twitter, no les comptes de Twitter, que alguna vegada
hem dit
les comptes i ens han renyat els oients.
Els comptes de Twitter.
A veure, que tenim una trucada, telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Des d'on ens truqueu?
De Rubí.
Molt bé. Doncs, mira, Montse, digues.
Sí, una pregunta. És que sóc una mica peruca, amb això d'internet, de les noves tecnologies. A veure, jo he fet fotografies en el mòbil. Quan les passo a l'ordinador, a part de, diguem, se m'esborren les que ja he passat, no? Però es fa una còpia de seguretat. La meva pregunta és, en aquesta còpia de seguretat, les fotos no se me'n van quan les he passat a l'ordinador. Si les borro de la còpia de seguretat, no passa res, no? No se m'esborraran de l'ordinador.
No ha de passar res, perquè tu has fet la còpia i no té el control, entenc, de l'ordinador. Estem parlant d'iPhone?
Sí.
Alguna vegada ho hem comentat aquí, però una vegada tu tinguis les còpies del teu ordinador,
sí.
El teu ordinador físic en una carpeta del disc dur no té cap problema, no hi ha cap problema.
Vale.
Perdoneu, jo tinc un discrepo una mica d'això. Depèn de si tens sincronitzades o no les fototeques del telèfon i de l'ordinador. Si ho tens fet a través de l'iCloud, la gràcia és que tu n'esborres les
fotos d'un aparell. Però el dubte ja està que ho aclarim amb la Montse. Montse, tens iCloud?
Com, en dius?
En el teu iPhone... Sí. Estàs connectada a perquè les teves dades, els teus arxius i tot això estigui en l'anomenat núvol, de tal manera que tots els dispositius Apple que tens a l'abast, sigui un ordinador, sigui una tauleta o sigui el que sigui, comparteixin tots els continguts que tu generes en qualsevol dels teus aparells?
Sí.
Sí, tens sí. iCloud. Doncs no has de patir perquè l'iCloud és on estan residint específicament totes les teves fotografies.
Si borro la còpia de seguretat del mòbil, no se m'aniran d'on tinc, diguem, d'on estan.
Sempre i quan no es borris el que tens a l'iCloud. És a dir... Ara,
ell t'ho demana.
Ell t'ho demanarà.
Quan es borres, et diu, vols esborrar-ho de l'iCloud? I llavors tu li dius sí, no. És a dir que no.
Si tu no vols que s'esborri de l'iCloud, que és com si tinguessis un celler, saps? L'iCloud és el teu celler. I en el celler hi guardes tots els trastos, totes les coses que generes. Llavors el que li estàs dient és buida'm l'habitació, però el celler és on es guarda tot.
La còpia de seguretat no està sincronitzada amb el núvol. És a dir, va a part. Per tant, si la còpia de seguretat...
D'acord?
Vale, doncs molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada. Que vagi bé.
Adéu.
I atenció que això va pel Cuesta. Aquesta setmana el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha estat notícia després de criticar el sistema fiscal dels Estats Units. Aquesta mateixa nit ha donat una entrevista. Ell considera que els més rics encara han de pagar més. Ho ha dit en una entrevista a la CNN aquesta matinada. Bill Gates ha criticat la reforma fiscal que ha impulsat Donald Trump.
Hauria de pagar més impostos. He pagat més impostos, més de 10.000 milions de dòlars, que qualsevol altra persona. Però el govern hauria d'exigir a les persones que es troben en la meva situació que paguin impostos significativament més alts.
Què et sembla, això? Com m'agradaria sentir a tota la gent milionària dir això? S'acabaria la polèmica sobre si els rics han de pagar més. Bill Gates diu, sí, jo he de pagar més.
I clar, que ho digui l'home més ric del món, segons la llista Forbes, és important.
No, però això no li hem sentit dir a Ortega, per exemple, no?
Exacte, però qui també és partidari d'això és el segon home més ric del món, el Warren Buffett, que és molt amic del Bill Gates, també, que ells diuen que, bueno, doncs això, que s'haurien de pagar molts més impostos i que fins i tot Bill Gates i la seva esposa, la Melinda Gates, que són els titulars de la fundació que dona més diners a beneficència i recerca del món, aquests diuen que amb els seus fills els deixaran ben col·locats, però que la majoria de la seva fortuna...
Anirà a causes benèfiques. Sí, sí. Ai, es reproduís aquest esperit i el sentíssim més sovint més a prop d'aquí. No ens aniria gens malament, eh? Moltíssimes gràcies a Albert Cuesta, Maria Ladinarès, Albert Murillo. Gràcies per aquest consultori digital. Ens tornem a trobar la setmana vinent en ple Mobile World Congress.